Senyores, senyors, benvinguts un dia més a una nova edició del programa, d'aquest programa que té la lleugera pretensió de repassar 400 anys d'història de l'òpera en poc més de 50 minuts. Ja saben vostès que l'anomenem Històries de l'Òpera, Grans Moments. Com sempre, per fer-lo, tenim aquí al costat un bon amic. Roger, què tal estàs?
Molt bé, tu?
També molt bé, de veure't.
Gràcies, gràcies.
Escolta, de seguida m'agradaria fer el comentari que estàvem fent ara just abans de començar, però serà just després que acabin aquestes notes. El que comentàvem amb el Roger fa un moment, ara abans d'entrar, era que aquest dimecres passat hi va haver el concert tradicional de Nadal al monestir de Pedralbes que fa la Fundació Clarós. Els nostres oients ja saben, perquè alguna vegada ens hi hem referit, que és un concert benèfic en el qual canten una munió de cantants, molts d'ells que comencen, d'altres que ja tenen una carrera més consolidada, però és que aquest dimecres va ser un espectacle, això. Tu has vist quin programa? Te l'he portat,
sí,
Roger?
Sí, sí, l'estic veient. O sigui, no hi vaig poder anar perquè estic molt ocupat aquests dies, però sí, sí, realment.
Realment t'ho vas perdre.
Sí, sí, ho sé, ho sé.
No, ho vas perdre sobretot perquè aquest tipus de programes no es veu mai en un teatre.
No,
esclar. És a dir, les millors àries, de les millors òperes, dels millors compositors, això no es veu mai. Això no hi ha cap... Fins i tot amb cantants consolidats.
Sí, sí.
Que quan fan un recital moltes vegades, en fi, acostumen a barrejar àries d'òpera i cançons. Aquí tot òpera...
Més cançons que àries d'òpera moltes vegades.
Més cançons que àries d'òpera moltes vegades. Aquí hi havia un homenatge a Puccini pel 150 aniversari del seu naixement, però a més hi va haver Verdi, hi va haver Rigoletto, hi va haver Bellini, hi va haver Rossini, hi va haver Donizetti. Va ser un espectacle, realment. Això, a més, amb la presència del Jaume Aragall, de l'Stefano Palacci, del Carlos Chausson, una sèrie de cantants que tradicionalment donen suport a la Fundació Pere Clarós.
I tinc entès que hi va haver tenors de la categoria de Carles Cossies.
Carles Cossies va cantar també, sí. En Carles Daza va fer de baríton, en fi, hi ha
tants... Josep Ruiz.
El Josep Ruiz va deixar tothom espaterrat.
Un històric i que està en perfectes condicions vocals, ja ho sé, ja.
Però a mi m'estranya molt que el Josep Ruiz hagi sigut sempre un personatge secundari. Aquí va fer el Nessun Dorma,
sí.
I va fer l'àrea de tenor de l'Evilí, que és dificilíssima.
És total que no has dormit aquesta nit, Nessun Dorma, esclar, tu has fet cas. No?
Clar, he fet cas i no hem dormit. Ni aquesta nit ni les dues passades.
Ah.
Dic, escolta, com és això, que no ha tingut mai un paper protagonista, Josep Ruiz?
Hi ha moltes explicacions per aquestes i ara no vull comentar moltes coses, però és un home que no s'ha fet valdre massa. És una mica...
Però la veu s'ho val.
La veu és preciosa. Però en el Liceu, llavors en aquella època hi havia els grans tenors i l'empresari Pàmies, doncs el tenia Josep Ruiz per fer papers segons. I Ruiz no protestava. Si hagués protestat, potser hagués anat al carrer, però potser no, i potser hauria sortit endavant. Però mira, la vida és com és. I el cas és que Josep Ruiz encara aixeca veritables admiracions quan canta, perquè té una veu preciosa.
I encara es manté molt fresca, molt ben posada.
També perquè és d'aquells que no han fet excessos. I aleshores té la veu en magnífiques condicions.
Home, això hi deu influir.
Sí, sens dubte.
A més van fer, amb la quantitat de cantants que hi havia, que ja dic, són tants que gairebé fa impossible el dir-los, van fer tot el concertant del segon acte de la Bohème, sencer, en el monestir de Pedralbes.
I no em van cridar a mi per fer del Chindoro?
No, això ho vas fer tu perquè un dia jo et vaig demanar que ho fessis, sí. Un paper així mig parlat, mig cantat.
Cantat del tot, eh?
Escolta, hem de començar, Roger.
Sí, sí, sí.
Anem a l'òpera barroca, que és el que ens toca. Felicitant el Pere Clarós un any més per aquest recital fantàstic que va fer el monestir de Pedralbes aquest dimecres passat. No hi va haver res d'òpera barroca, per tant, corregim-ho.
Òpera barroca.
Què Què sentirem avui, Roger?
Sentirem una obra molt barroca, molt barroca, molt barroca. Tan barroca que encara és del
segle
XVII.
Però que n'hi ha d'obres més barroques que d'altres.
No, tot... és una manera de dir, perquè nosaltres hem tendit a posar barrocs del XVIII moltes vegades, ja ho saps. I hem posat Händel, i hem posat Vivaldi, i alguna vegada ens hem retrocedit a posar Cavalli, però no és gaire freqüent que en posem d'aquest període. I a més, l'autor que avui portem no és dels més coneguts. Està sortint una mica com un redescobriment.
Sartorio.
Antonio Sartorio. Em van posar una vegada unes escenes de l'Orfeo, que va escriure el 1673. I degut a l'èxit d'aquest Orfeo, va escriure després un Giulio Cesare, 1676. Esclar, estem en l'època del barroc venecià.
Sí, això què vol dir?
Que encara no hi ha la reforma d'Scarlatti, que va crear l'àrea de Capo, aquella àrea amb tres parts, i una organització diferent. En aquí, el recitatiu és més important que l'àrea, i l'àrea és molt curta, i no té gaire...
Però com pot ser que el recitatiu sigui més important que l'àrea?
Perquè era una cosa narrativa, i no és tan sec com el recitatiu que després posaran de moda els barrocs tardans.
I què vol dir sec?
Vull dir que no és tan avorrit, que no porta només el clavecí, sinó que també porta una mica d'instrumentació, i tot plegat és una escena en la qual el cantant podia fer les coses que volgués, i el compositor tampoc es molestava massa a escriure coses massa difícils, i el cantant ja els hi afegiria.
Quina veu sentirem?
Sentirem en aquest cas un cantant que seria un castrato, diguem, que fa un recitatiu i una ària, l'ària de Juli César, que es diu Su Trombe Guerriere, i això és motiu de que surtin uns instruments de metall que habitualment no sortien a les òperes.
Perquè parla de trompes.
Perquè parla de trompes, i a més és una escena militar i guerrera. I he posat també l'obertura, perquè l'obertura és molt curteta i, forma part d'aquest ambient, i així s'enllaça tot. Obertura, recitatiu i l'ària Su Trombe Guerriere, que és la més curta de les tres coses.
O sigui, sentirem l'inici de l'òpera Giulio Cesare de Sartorio.
Exactament, que curiosament és el mateix text que més tard faria servir Händel.
Escolta, m'has dit que això ho cantava un castrat.
Sí.
Per tant, avui sentirem un contratenor.
No, una mezzosoprano.
Una mezzosoprano. Saps quina?
No, ho tinc aquí, però no...
Doncs mira-ho, escoltem i després ho diem.
Això mateix.
Sentim-ho.
Personatge secundari.
Al 29
Hem sentit, doncs, qui era la soprano?
L'Alexandrina Pendachanska.
Déu-n'hi-do.
Sí, que havia estat més de soprano, perquè veig que aquí canta de soprano.
Sí, a l'inici semblava una soprano, després sí que ha fet més greus,
sí,
i després hem sentit un personatge secundari que era un tenor, no?
Sí, això era només en el recitatiu, però heu vist que el recitatiu és molt airós, no és com els recitatius després.
Sí, no, perquè no, normalment en aquesta època el recitatiu es limitava al...
El codací, una mica de veu a sobre, parlat, pràcticament.
I aquí hi ha, efectivament, trompes, hi ha sí, instruments de metall, que sí que es feien servir en les obertures.
Sí, és clar, ocasionalment, però no era pas massa freqüent perquè era una qüestió d'estalvi, també. Si havien de posar instruments de metall, havien de pagar més.
Yeah.
Els empresaris sempre miraven aquestes coses.
Yeah. I a més, a l'òpera barroca, alguna vegada hem comentat que s'estimaven més els empresaris invertir en les grans divos, diguem, sí, que no pas invertir en instruments.
Sí, sí,
i aleshores
sí,
hi ha òperes barroques que estan fetes amb 12 instruments.
Sí, sí. I alguna vegada, fins i tot, hi ha àries només amb acompanyament de clavecí, que això ho fan alguns autors i després ho deixen córrer.
I per què no cantaven a capella ja? Sense...
Però estalviar del tot no, perquè calia un suport, una base, a més formava part de l'estètica de l'època, el baix continu era imprescindible.
El baix continu és el...
Aquest clavecí i ho violoncel acompanyant.
Ja, que és amb el que es feien els recitatius,
sí,
la gran majoria. En el classicisme ja entra els instruments, augmenten els instruments o no?
Augmenten a l'orquestra, no, que el recitatiu encara està de la mateixa manera, amb clavecí i violoncel. Ara, precisament, la peça que posarem la pròxima vegada, també veurem un recitatiu i podrem comparar amb el que hem sentit abans.
Abans, però ho hem d'anunciar. Davant.
Sí.
Òpera clàssica.
Vinga, sentirem La Fedra, de Giovanni Paisiello.
Exacte, és una òpera de 1778. Està immersa, per tant, en l'època clàssica completament i sota influència del neoclassicisme, per això s'agafen temes d'aquest tipus i molt...
Què vol dir sota influència del neoclassicisme?
El neoclassicisme va ser un corrent que va desvetllar altra vegada l'interès pel món clàssic. Ja hi era, però encara va augmentar més quan es van descobrir les ruïnes de Pompeia i Herculano. Llavors va ser com una bogeria i es va tornar enrere, és a dir, es va tornar altra vegada a la idea d'un classicisme molt auster. D'aquí ve la desaparició del barroc i l'inici d'aquesta època, que és rococó neoclàssic a la vegada.
Però com n'hem de dir? Classicisme, neoclassicisme?
No hauríem de dir neoclassicisme, el que passa que musicalment, com que això no és una paraula que s'admeti gaire, diem classicisme, simplement.
Molt bé, i el fragment que sentirem de La Fedra, de Paisiello, quin és?
Hi he posat un recitatiu abans, un diàleg d'Hipòlito i Arícia, i després l'àrea d'Hipòlito. Hipòlito vol convèncer Arícia de que no faci cas de Fedra, que la vol fer sacerdotessa de Diana, i en canvi s'hi vol casar ell. I llavors ell li diu que es casarà amb ella i que resisteixi perquè ell lluitarà per ella. I el que ell explica és que l'àrea que lluitarà contra qualsevol tempesta que intenti interposar-se en aquest amor.
Contra ogni nembo irato.
Exacte.
Nembo què és? Una tempesta?
Un núvol amenaçador.
Contra ogni nembo irato, està bé. I és una àrea de tenor.
És una àrea de tenor, però això és una mica insòlid. Ja començaven a fer-se tenors com a figures amants, però encara dominava molt el panorama al castrati.
Clar, perquè en l'època aquesta, per això és una òpera seriosa, no és bufa,
sí.
Diguem.
No és bufa.
Hem posat més sovint òperes clàssiques bufes,
sí.
Que després han sigut molt més populars en molts casos, que no pas serioses. Però, esclar, en les òperes serioses, el tenor pràcticament era sempre un castrat, la veu masculina aguda,
sí.
No?
Sí, i Gabi Pagello ja comença a obrir la porta cap a una nova concepció més realista del drama, i per tant fa un Hipòlito mascle, un Hipòlito tenor.
Però deurà ser una manera de cantar de tenor encara molt poc...
Esclar, no té gens
molt
de força.
Poc instal·lada.
No, perquè a més no n'hi havia tenors amb força.
Clar,
tenors lleugers.
Ja hi havia els castrats per fer veus, o sigui, el personatge masculí amb la veu màxima aguda, hi havia el castrat, no calia que hi hagués un tenor, diguem, no?
Sí, sí.
Bé, quin tenor sentirem ara?
Sentirem Agostino Lazzari, que canta aquesta ària, que és una llàstima perquè el director d'aquesta gravació va considerar que n'hi havia prou una vegada i no el posa a la repetició.
Què vol dir la repetició?
Que s'hauria de repetir l'ària i en canvi no ho fa.
Només ho fa una vegada?
Només ho fa una vegada.
I per què això? No ho sabem.
Ah, perquè en aquella època, aquesta gravació té alguns anys, es considerava que ja estava bé, ja n'hi ha prou. Eren gent que no tenien gaire respecte per les tradicions, diguem.
Vinga, nosaltres no tenim més remei que respectar la peça que tenim enregistrada. Escoltem-la.
Dunque a forza si vuol che i giorni tuoi, principessa infelice, tu consacri a Diana, e chi prescrive si dura legge.
Attento dai l'ovetta, i miei mali del mio, dimmi si teme dai fallanti del sangue, unico manzo son io di questa stirpe, o mai distrutta.
Io non ardisco un padre condannar, ma se nemico Teseo ti fu sinor, di Teseo il figlio tu troverai pietoso.
Addio che ascolto.
Ormai si vinca un rossore importuno, Aricia io t'amo.
Stelle, che dici?
Io dico il vero. Attendi il ritorno del padre e tutto calmerà. Di Fedra al cenno tu dovi dir ricusa e a me poi lascia di soccorrerti il peso. Addio mia speme, non ti smarrì. Alice mia, io son d'Alicia, io la difendo e in lei custodisco il valor. Ad ei giorni miei.
Aquí s'acaba el recitatiu i comença l'ària.
Thank you.
Segur que això no es cantava així.
No, i a més aquí hi havia una repetició que llavors hi feien en ornamentació.
No, 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 no ho dic tant per això. Ho dic perquè segurament, evidentment això és un tenor d'avui dia i està gravat avui dia.
Clar, això...
Però en aquell moment l'atac de les notes, la manera de cantar del tenor, devia ser molt més feminitzada.
És possible.
Molt més.
Sí, no, aquest tenor ja no és un tenor d'aquella època, això segur.
I molt més romanticitzada,
sí,
molt
sí.
Menys, diguem, perquè aquest tenor que estàvem sentint canta això molt correctament.
Sì.
Qui és? L'hem dit el tenor.
Agostino Vazzari.
Sí, és veritat.
Sí, va ser bastant conegut.
Ho canta molt correctament, però ho canta amb les expectatives que tenim avui dia sobre el que ha de fer un tenor, no?
Sì.
Segurament en aquell moment no era exactament així, això.
No, segurament no. El que és interessant és observar com el que hem sentit de recitatiu en el barroc i aquest són molt diferents. I ara notes la peça següent que posarem, ja en parlarem després, però també hi ha una altra manera de fer el recitatiu, que ja és amb orquestra, i ja gairebé no sembla recitatiu. És l'evolució. En aquest programa una mica es pot notar l'evolució del recitatiu en les òperes, per això he insistit a posar...
Però el primer d'un... Per què dius que era molt diferent del primer?
Home, perquè el primer era molt més ric de recursos vocals,
sí.
I amb el clavecí els instruments sonaven més. En canvi, ara és una cosa molt escèptica, el clavecí molt sec, més ajudant una mica la veu, i el violoncel gairebé no se'l sentia, és un recitatiu més clàssic. I en canvi, després amb el romanticisme, el recitatiu va desapareixent, i quan entrem en aquest programa ja ho veurem.
Vinga, doncs, en aquest programa no,
en aquesta secció avui.
Ho fem ara mateix. Sí.
Òpera romàntica.
Home, tenim el Rigoletto,
sí.
I tenim un fragment que és un duo, això, no?
Sí.
El Tamo Tamo et Dio Esperanza d'Ànima.
Sí, però jo precisament he volgut que també hi hagués una mica el recitatiu entre la Giovanna i la Gilda,
sí.
Perquè es noti que el recitatiu ara ja és completament diferent, i ja porta una mica d'orquestra i una altra intenció melòdica. Gairebé no sembla.
A veure, situem-ho. Si no recordo malament, la filla de Rigoletto i la tutora, que se suposa que l'ha de cuidar i l'ha de mantenir llunyada del duc, però que cobra del duc perquè la pugui veure... Està en el jardí de la casa de Rigoletto.
Exacte.
I el fragment, l'escena, comença amb Gilda dient sento sorolls, no?
No, Giovanna, em sap greu, sento remordiments.
Rimorsos,
per què?
Sí, rimorsos.
I diu, perquè li havia dit al meu pare que ha conegut un jove a missa. No, diu la Giovanna, que està cobrant el duc. No li diguis pas. Mm. I la Gilda es queda més o menys convençuda. I llavors comença a fabular sobre si serà noble, si serà... No. Ella voldria que fos un estudiant i pobre. I la Giovanna tira per aquesta base.
I el duc, que està entre les herbes escoltant-ho...
S'informa degudament de què és el que ha de fer, de què ha de representar.
I a partir d'un moment entra i diu,
exacte.
Tamo, i sí. Comença el duo entre ells dos.
Exactament.
No?
Ell pensa que ell li diria Tamo i de sobte resulta que sí, que està allà i aquí comença el duo.
Ella diu, o sigui, primer ella imagina,
sí.
Que l'altre li dirà que l'estima,
exacte.
I quan ho està imaginant, el duc diu Tamo, entra i comença el duo. I immediatament la Giovanna desapareix.
Sí, la seva feina ja l'ha feta.
Del que vota, no?
Exacte.
Llavors, és una escena una mica llarga, no? És tot el duo,
sí.
I després el duo té cabaleta, em sembla.
Sí, té una cabaleta. Ve la Giovanna a dir, faci el favor de marxar, que sento gent pel carrer. I llavors ell se'n va, però és allò que passa a les òperes. Se'n van, però no se n'acaben d'anar, perquè primer han de cantar la cabaleta.
Han de cantar l'addio, Esperanza d'ànima.
Exacte, tot és molt bonic.
És molt bonic, és un fragment bonic de Rigoletto. Bé, Rigoletto no sé si té fragments que no siguin bonics.
No, és real. Però és que, a més, tenim aquí a Carlo Bergonzi, que fa el paper del duc de Màntua.
Serà un duc molt estilitzat.
Molt. I Renata Ascoto, que és una Gilda.
Em dones la roba perquè sí, eh?
No, perquè
sí.
Duc...
Molt.
Perquè, home, el Carlo Bergonzi, precisament, li deien el catedràtic, no sí. Pels seus arrebataments, sinó perquè era això, estilitzat, era un home que feia les coses molt bé.
Tinc ganes de sentir-lo, perquè aquest moment és un moment una mica de desconcert, passional, el duc salta dintre el jardí, ell de cop l'interromp dient tamo, tamo, amb una certa... I en canvi el Bergonzi segurament ho farà refinat, ho farà amb un duc cràpula, però aristocràtic, no sé com dir-ne. No?
Sí.
Qui és la Gilda i qui és la...
La Renata Ascoto.
La Renata Ascoto, molt bé.
I la Giovanna és la Mirella Fiorentini, no pinta res, però bueno.
Molt bé. El que deies del recitatiu és el començament.
Sí.
És la part que estan elles
Giovanna,
dues...
Giovanna o dei rimors, i l'altre li contesta que no es preocupi, això és recitatiu.
I en canvi ja està orquestrat.
Està orquestrat i hi ha una certa melodia i tot.
Doncs vinga, sentim-ho i potser farem algun comentari sobre.
Tot això és recitatiu, però ara es torna més melòdic sense deixar de ser recitatiu.
Sí, realment és una diferència brutal amb l'anterior, eh?
I tant.
Fa bé.
Oh.
difícil és això pel tenor.
Ara entra la Giovanna, entrarà, hi ha recitatiu.
Això també és recitatiu?
Sí, sí.
És el diàleg entre els tres.
El diàleg entre els tres, i ara vindrà la cabaleta, que és la part conclusiva de la, del duo.
Sóc estudiant i pobre.
Sì. La Giovanna.
Cabaletta.
Cabaletta.
Addio, addio, speranze d'anima.
Addio.
Males llengües. Males llengües. Està de conya.
És clar.
Està
és que distra... Ai, el Bergonzi era el catedràtic. No li deien per què.
No, però a veure, sempre està bé. El Bergonzi sempre és una garantia.
No, però és magnífic.
El que passa és que aquest fragment ha de ser com ha sigut. O sigui, ha de ser amb una certa intensitat, amb sí, una certa sí. passió, amb una certa brusquedat. I en canvi sí, el Bergonzi sí, sí. canta tan elegant.
Amb una passió controlada, eh? Això sí. No una passió desbordada.
No, no és verisme. No, estem parlant de verisme. En canvi han fet un agut verista al final.
Sí, bueno, perquè això ja... està una mica fora del...
No està escrit, escrit sí. però...
Queda tan bé.
Queda bé. No, i els cantants que poden.
Sí, esclar.
Jo hi ha hagut un moment que he dit que difícil és això pel tenor.
Sí.
Era quan s'ha acabat la part difícil, ho he dit. No, no el que venia immediatament després. És, són notes molt agudes, molt seguides.
I el pas i totes aquestes coses. Vull dir, que és bastant enredat. Una cosa, i aquell som, volia fer un comentari. Abans has comentat...
I aquell som on?
I aquell som aquestes qüestions. Yeah. De que el tenor d'abans, que es deia, deies, no és com el sentim, com es sentien a l'època, perquè sí. l'Agostino Lazzari, evidentment, canta amb tota la informació que ha vingut després. I en Carlo Bergonzi, per tant, també una època en què es cantava d'una manera... Ara ja no sentiríem un Carlo Bergonzi cantant això.
Per què no?
Perquè ha canviat l'època, perquè no hi ha tenors.
Doncs fatal. Que no hi ha tenors, ja, si això és veritat. Sí.
Bé, n'hi ha alguns, però no són aquest, i el Carlo Bergonzi pertany a una tradició, una època que hi havia grans tenors, no era ell l'únic. I això són coses que passen històricament. Nosaltres...
Però com seria avui dia? Vull dir, per què ho dius, això? Perquè seria...
Perquè les maneres de cantar també van canviant.
I com són ara?
Són diferents. No sé, no sabria dir-t'ho exactament, perquè ara no puc posar a cantar, i menys amb la meva veu, per demostrar-te com són els tenors d'avui dia.
Potser pujaria l'audiència.
No, afortunadament els tenors d'avui dia són millors que jo. Jo no sóc tenor, a més. Però bé, em refereixo que això va variant en el temps. I és inevitable. És, ens fem la il·lusió de que sentim la música del segle XVII i del XVIII,
sí,
però
no,
en realitat
no
sentim només la versió que fem en aquell moment. I el disc té aquest inconvenient avantatge que congela una interpretació i aquella te la quedes per sempre. I ara tindrem el Rigoletto d'aquesta manera tota la vida. Però els nous Rigolettos, els nous Ducs de Mantua, no cantaran així.
És un... Home, si és el José Cura, ho parlarà. El que passa és que el
ja ha sortit.
El Cura no té la veu per fer
no,
el Rigoletto.
No,
és un dramàtic. Però és veritat que potser per això que tu dius, potser perquè avui cada dia s'interpreta més, diguem,
sí.
I alguna vegada, pel gust d'alguns, entre els quals em conto, es parla massa i es canta massa poc.
I
el José Cura crec que és un dels que...
Jo no he començat això perquè m'he de tacar a Cura.
Home, jo no l'ataco, però probablement aniria per aquí.
Ja estaria encantat de sentir-te.
Tant de bo hi hagués més tenors que poguessin cantar com a hem de sentir.
Potser n'hi haurà, però de moment la cosa està... Ha canviat, és que el món va canviant, i sí. És inevitable. Mm. I la música va canviant, i les interpretacions van canviant. Ara jo, quan porto òperes barroques, a vegades tinc alumnes que em diuen, però estàs posant una gravació de fa 20 anys, ara avui dia això es canta diferent. Sí, però és que avui dia es canta diferent i llavors es cantava d'una altra manera, i en realitat l'autèntica d'aquella època
no
ho
sabem
mai.
No sabem com
no ho tindrem mai.
En canvi, la barista cada vegada està més a prop.
Sí, però així i tot també segur que hi ha canvis.
Opera barista.
O sigui, la primera Butterfly segur que no ho va cantar així.
Segur, això és també segur, eh? Sí. És una cosa sabuda. Hi havia la famosa Salomea Krushenicka, que era una especialista en Butterflies, i que la Victòria dels Àngels s'hi va inspirar, la va conèixer i van estudiar amb ella. Però segur que ja no és el mateix. I les Butterflies d'avui dia... Hi ha petits matisos, són coses...
Aquesta menors. Que dius és la que la va estrenar, Butterfly?
Sí. O almenys una de les que, si no va ser la que va estrenar, va ser la que va cantar molt sovint amb l'aprovació de Puccini.
Que la va popularitzar,
sí,
d'alguna
sí,
manera.
Sí, exacte.
Perquè quin any es va estrenar la Butterfly?
El
1904.
A Milà. I no va agradar gens, i llavors es va tornar a fer. I em sembla que devia ser la que va fer la reestrena a Brescia, 1905, quan la Butterfly es va posar en marxa ja com una òpera de gran relleu, i es va fer moltíssim.
Doncs si el fragment aquest que sentíem a la ràfaga no es devia cantar d'aquesta manera, segur que el trio que proposes entre la Suzuki, el cònsol dels Estats Units Sharpless i el propi Pinkerton tampoc ho van fer, com el Di Stefano, sentirem avui que ho fa, i com, qui és el Sharpless?
El Sharpless el tinc per aquí, em sembla que és el Tito Gobbi.
Sí, Tito Gobbi, l'estic veient des d'aquí, sí. I la Suzuki?
La Suzuki és una senyora menys coneguda, que és l'Anna Maria Canali.
Molt bé. I aquest trio? Jo no el recordo gaire. A l'àrea d'ell sí, a la Dio Fiorito Asil sí. És el moment en què Pinkerton no té els nassos de quedar-se a explicar-li la Butterfly.
Exacte.
Que
l'ha traïda miserablement.
No, home, sense bromes. O sigui, sí, sí. Se n'ha anat, l'ha abandonat i s'ha casat amb un altre. O sigui, sí, sí. Això sí que és una traïció com Déu mana.
Com una casa.
No té nassos de dir-li i llavors diu que es mora de remordiment i fuig. Això és l'àrea última del tenor. Però tu ens preveus avui que escoltem el trio que hi ha immediatament abans.
Exacte.
Què diu aquest trio?
En aquest trio, bueno, el Sharpless diu que jo entenc que aquesta pobra dona que en fi que és una víctima, i la Suzuki contesta que no hi ha res a fer, que no puc, com voleu que jo li digui això a una mare? Perquè a més hi ha el nen pel mig. I aleshores el Pinkerton se sent avergonyit intenta que el Sharpless arregli les coses i finalment acaba després de cantar l'ària fugint. I l'ària en realitat no estava prevista, però el tenor que va estrenar la Butterfly va demanar a Puccini que li posés una ària perquè si no cantava molt poc en l'òpera.
Sí, és veritat, és veritat.
I fins i tot l'àrea és molt curteta.
Home, de fet, el que hem de recordar és que el que li estan demanant a Butterfly és que el fill que ha tingut en Pinkerton l'abandoni, el doni a Pinkerton, sí. No només que s'assabenti que l'ha traït, que s'ha casat amb un altre,
no, si a sobre,
sinó que a sobre se li importa al fill, sí. Diguem, no? Per tant, el trio aquest estan parlant d'això, és una mica això. Sí, sí. I dius que és molt bonic.
Molt bonic, ja, com sentirem de seguida.
Sentim també l'àrea després.
Sí, sí, també.
Del
Di Stéfano. Bé, sí, així sentirem tot.
Doncs va, sentim primer l'escena del trio i després l'àrea.
Io so che alle sue pene non ci sono conforti, ma del bimbo conviene assicurar le sorti.
Jo t'ho vaig dir, sí. Diu el cònsul.
Passa l'estona dient-li, eh?
Sembrar son vi.
És el Di Stefano està bé aquí, eh?
Sí, sí, sí.
No ho dic perquè no va estar molts anys bé.
No, però aquí encara, bueno, va cantar això amb la Victòria dels Àngels, ho va gravar, i està francament bé.
M'agradaria sentir la Victòria dels Àngels amb la Butterfly, el que passa és que avui no tenim
ja
el temps.
Posem,
podem posar-lo el dia que ve?
Sí.
Sentim o bé l'àrea, o bé el moment que ella es fa l'arakiri al final.
Molt bé.
Aquest, podem sentir, si et sembla, el moment aquest que habitualment passem en la ràfaga.
Però en la versió d'ella.
Però amb la versió d'ella.
Magnífic.
El moment aquest que s'acomiada del fill, i que és aquest tan dramàtic que ens dona sempre pas a la secció del verisme.
A la secció del verisme.
I ara hem d'anar...
Al segle XX.
Som-hi.
Òpera del segle XX.
Com s'exigia Madrid.
El Roger em deia, mentre sentíem el fragment de la Butterfly, em deia, és que el cònsol és un plom, li està dient tota l'estona.
Tota l'estona.
Jo ja t'ho vaig dir...
Jo vaig ser profeta, jo t'ho havia dit, veus, si s'ho creu, s'ho creia, ho veus, entens? Sí, és culpa teva, ja ho saps.
Això és perquè Puccini devia tenir remordiments de fer el Pinkerton tan dolent i d'alguna manera havia de dir que l'altre ja li havia dit tota l'estona, no?
No sé, el cas és que el cònsol, precisament aquest trio és un dels pocs moments que el cònsol té unes frases boniques, perquè és un personatge bastant obscur, i en canvi aquí és un moment important. Ara, ell pesat que pesat, eh? Ja t'ho havia dit.
Fu profeta l'or.
Fu profeta l'or, sí, vaig ser profeta llavors.
Vinga, va, avui l'òpera del segle XX és El cònsol, aquesta l'havíem posat ja alguna vegada.
Alguna vegada he posat algun tros, sí.
És del Menotti.
Giancarlo Menotti,
sí,
i va ser estrenada el 1950, o sigui, en ple segle XX.
Molt bé.
I com que en el món de l'òpera hi ha de tot, aquesta és una òpera d'allò que en deien la Guerra Freda.
Ah, sí?
Sí, és una òpera de les dificultats entre la banda soviètica i l'americana, i passa en una ciutat en la que hi ha un cònsol nord-americà que podria salvar un refugiat polític, però no ho fa. No se sap per què.
Però hi ha una àvia pel mig.
Ah, sí,
perquè veig que amb el guió em poses que l'àvia que escoltarem la canta,
sí,
l'àvia.
Exacte.
L'àvia de qui?
L'àvia del... A veure, és la sogra del fugitiu que té un nen que està molt malalt, i la sogra, l'àvia del nen, li canta una nana. És un moment molt bonic.
És una cançó de bressol, aquesta?
Una mena de cançó de bressol. Ella parla d'estrelles i de llums i de coses perquè el nen s'animi, i el nen no s'anima i finalment es mor. Ja. Però això ja no ho sentirem.
No, només escoltarem la cançó de bressol.
La cançó de bressol de l'àvia, que es diu... I shall find for you shells and stars. Buscaré per tu petxines i... Trobaré per tu petxines i estrelles.
Escolta, una cançó de bressol en una òpera del segle XX fa com curiositat, de saber,
sí,
com serà això.
Sí, sí. Està bastant bé.
Sí?
I la mezzo que canta bastant bé. Es diu Jacqueline Kreiser.
Escolta,
coneguda a casa seva, però que ho fa molt bé.
Com diuen que jo sé, no hace falta decir nada más. Escoltem.
Oh,
Com que el nen està molt pensit, ara l'àvia es posarà a fer aquells sorollets que fan els avis i pessiga el nen. Cucu, quiqui.
A veure. Fins aquí, perquè hem de deixar el cucu-cucu i les magarrufes que feia l'àvia, perquè falta, diu el Roger, que falta encara una bona estona.
Sí, el temps és implacable.
Malauradament no la tenim. Escolta, em deies que un dia volies fer música religiosa.
Sí.
D'òperes.
No, de música religiosa que sembla com d'òpera. És a dir, hi ha moltes coses de música religiosa que són operístiques.
Per què no el fem al programa la setmana que ve?
Molt adequat, no, perquè serà el 20 de desembre, em sembla, no?
Serà el 20 de desembre, ens comprometem a això?
Fem-ho.
O sigui, el pròxim Històries de l'Òpera Grans Moments serà els 5 fragments o 6 fragments que escoltem, tot de música religiosa.
Exactament.
Més o menys operística.
Més o menys, semblant a l'operística.
Queda dit. Home, també n'hi ha d'òpera. Jo ara penso en l'Ave Maria d'Otelo, per exemple. O també, també se n'hi pot posar alguna d'òpera.
I tant. Però no, serà de música religiosa semblant a òpera.
Gràcies, Rogelier.
A tu.
Fins al pròxim programa. Gràcies també al Dani Expósito, que avui ens ha ajudat a fer-ho en el control.
Gràcies, Dani.
Gràcies a tots vostès, naturalment, per ser-hi. I els les dona, com cada setmana, el Marcel Gorgori. Fins al pròxim dia. Adéu-siau.
Adéu.